Logistream, el nostre coneixement al teu abast. Logopèdia i psicologia amb Sònia de l'Amo i Alba Pesquera.
Hola, bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Logistream. Sembla que hi ha hagut algun problema amb el mail, així que us donaré un altre per tal de que pugueu posar-vos en contacte amb nosaltres si ho necessiteu. El mail és logiacentre@gmail.com o bé info@logia.cat. Logia amb dues G's, ja sabeu. Bueno, avui, estirant del fil de l'últim programa, continuarem parlant dels trastorns o els problemes que es poden donar junts amb la dislèxia. Abans d'entrar al tema del TDA, que és el que ens vam quedar una mica allà, faré quatre dades sobre altres coses que podem trobar juntament amb la dislèxia. Entre aquests trastorns podem trobar alguns com, per exemple, la disgrafia, que és la dificultat per coordinar els moviments de la mà i el braç per dirigir el llapis i escriure de forma ordenada i intel·ligible. Aquí trobem aquelles persones que tenen una lletra molt dolenta i que en moltes ocasions no s'entén el que estem llegint perquè no s'entén aquesta lletra. També podem trobar que el nen o nena dislèxic pateixi de discalcúlia. Això no és ni més ni menys que la dificultat per realitzar operacions matemàtiques i pel pensament abstracte necessari per calcular. Un altre problema que podem trobar és la disortografia. D'aquesta ja en vam parlar al programa passat. És aquesta dificultat per assimilar les normes d'ortografia, repetint els mateixos errors i sense ser capaços d'assimilar-los. Dels trastorns emocionals també en vam parlar una mica, oi? Nens i nenes més irritables, amb baixa autoestima, insomni, fòbia a l'escola inclús, timidesa, inseguretat i coses d'aquest estil. També vam parlar que molts d'ells havien patit un retard en el desenvolupament del llenguatge. Doncs un altre problema que ens podem trobar és la dificultat en l'orientació espacial i temporal. Això que és molt típic, no?, que s'escolta molt pel carrer, no?, de «ai, confon dreta i esquerra», no?, «ah, és que sóc dislèxic». No és que només sigui això. Però sí que és veritat que les persones amb aquesta afectació tenen aquestes dificultats o poden tenir aquestes dificultats a la lateralitat, eh? Aquests problemes de lateralitat no solament afecten a saber què és la dreta i l'esquerra. Això vol dir que no tenen establert un punt de referència espai-temporal. Aquesta referència és bàsica per poder automatitzar els aprenentatges bàsics per organitzar-se interiorment i exteriorment. Per tant, presenten dificultats en el sentit en què veuen les coses. Per exemple, pot haver un número 25 escrit i ells veuen un 52. També podem trobar nens i nenes amb dificultats en la coordinació visual i motora. Això pot fer que facin moviments anormals, alteracions als reflexes, mala coordinació motora, torpesa en general. Però sí que hi ha un trastorn, que és del que volíem parlar avui, que és el que s'associa bastant també amb la dislèxia, i és el TDAH, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Pot associar-se amb qualsevol de les seves formes. Podem trobar TDAH amb predomini de manca d'atenció, TDAH amb predomini d'hiperactivitat o impulsivitat, o un TDAH combinat amb afectació de l'atenció, la impulsivitat i hiperactivitat. El TDAH és un trastorn d'origen neurològic, originat a la infància, que implica una manca d'atenció amb impulsivitat o hiperactivitat en molts casos, i en moltes ocasions està associat a altres trastorns comòrbids, com parlàvem de la dislèxia, no? El TDA fa que un nen o nena li sigui molt difícil concentrar-se i prestar atenció. A molts nens els hi provoca problemes de conducta i solen avorrir-se de fer una tasca. De fet, no solen aguantar la realització d'una tasca per molt temps i de seguida necessiten canviar d'activitat perquè tenen aquesta necessitat, no poden mantenir l'atenció durant més temps. Tot i que aquest trastorn apareix a la infància, normalment s'observa més en edat escolar. Sol ser persistent a l'adolescència i a l'edat adulta. A l'escola poden tenir problemes amb els aprenentatges degut a aquesta manca d'atenció. Els nens que pateixen hiperactivitat o impulsivitat, en aquests poden trobar símptomes com, per exemple, mantenir un estat d'excitació contínua, parlar molt, inclús en situacions en les que ha d'estar callat, com a dins de classe, aquests nens que no poden callar dins de la classe, mostrar-se inquiet, i li costa mantenir-se assegut a la cadira, aquests crios que diem de forma col·loquial, té un pinxo al cul, no? Sembla que no puguin estar-se asseguts a la cadira. En situacions d'espera, els resulta impossible estar-se quiets, i corren, salten, es mouen constantment, Hi ha tendència a interrompre enmig de les converses, els jocs o les activitats diàries que es facin, Sempre són aquests nens que interrompen allò que s'està fent. Li costa esperar el seu torn als jocs i inclús responen abans de que l'adult hagi acabat de formular la pregunta, degut a aquesta impulsivitat, oi? No són capaços d'estar tranquils mentre juguen. Són crios que necessiten aquest moviment, necessiten canviar d'activitat constantment, en fi, una miqueta això. Quan aquest nen mostra manca d'atenció, un altre nen, ara parlem del TDA, que no cal que sigui amb hiperactivitat, només la manca d'atenció, què és el que podem observar amb els crios amb manca d'atenció? Doncs veiem que té problemes per mantenir aquesta atenció en qualsevol activitat, amb la qual cosa comet errors, perquè es perd detalls de les coses, ja sigui fent una activitat a casa, fent una activitat al col·le, mirant una pel·lícula, es perd detalls, per tant, sempre hi ha errors. Davant de qualsevol estímul extern, es distreuen, no? Això de, buf, es distreu fàcilment amb qualsevol cosa que passa, no? No poden evitar estar per tot els estímuls que n'hi ha, Tenen dificultats per organitzar-se, perden coses o no porten tot el que necessiten a l'escola, perquè no se n'han recordat de, ui, avui havia que portar un llapis de color vermell, doncs avui no l'ha portat, no? Perquè se l'ha oblidat, o no ha fet els deures, Obliden els deures i les tasques que li encomanen a casa a vegades també les obliden, Són nens que, t'he dit que facis això i no ho fan, Ho passen, se'ls hi passa, No ho poden evitar. A vegades es mostren ausents, Com si no escoltessin el que se li està dient, Es queden absents i no saps ben bé si t'està escoltant o no t'està escoltant. Quan un TDAH és combinat, trobem els problemes de moviment i hiperactivitat dels que hem parlat abans, juntament amb tots aquests problemes de manca d'atenció que acabem de dir. És evident que es complica bastant més, perquè, clar, si tu ja tens dificultats per mantenir l'atenció i, a sobre, aquest moviment, aquesta impulsivitat que no et deixa funcionar correctament, evidentment es complica. Després de conèixer una mica el TDAH i la dislèxia, podem dir que quan els dos trastorns es donen junts, És evident que els problemes i les dificultats d'aprenentatge s'accentuen molt més. Dir també que, igual que la dislèxia, el TDAH, també hi ha un component hereditari. Al igual que ens passava la dislèxia, els pares de nens amb TDAH també ens diuen moltes vegades: jo de petit també era així, també tenia aquesta impulsivitat, o també me'n costava tant concentrar-me, o amb una mosca em despistava, no? Això és per aquest motiu també, perquè moltes vegades això és hereditari. Tant a la dislèxia com al TDAH és importantíssim donar el suport necessari a la criatura. La realització de teràpia de reeducació dels aprenentatges i la teràpia psicològica són ajudes molt importants per a aquests nens i nenes. Teràpies que ens ajudaran a crear estratègies alternatives per assolir aquests aprenentatges que tant els està costant aconseguir. Bueno, i fins aquí el programa d'avui. Espero que pugueu treure profit i m'acomiado fins al proper programa. Tornaré d'aquí a 15 dies per posar el nostre coneixement al teu abast.